per autobusar. Si vas amb... Jo cada dia baixo a Barcelona amb els ferrocarrils i veig a tots els joves, tots porten els cascos posats i estan mirant alguna cosa audiovisual.
I per la pròpia salut del català, no? Segurament que és el que al final estem debatent aquests dies, per exemple.
Totalment. Per la pròpia salut del català. És que estem amb... hi ha un perill molt, molt greu de que perdem la llengua i de que es quedi com una llengua totalment residual, que l'utilitzem només unes persones d'una certa edat per relacionar-nos o dintre de l'àmbit familiar i entre els joves que cada vegada consumeixin només en castellà i que després entre ells també es comencin a relacionar en castellà. Això és una cosa que és una mica... és molt preocupant, jo crec. Per això dic jo que és un sector molt estratègic en aquest moment.
El sector de l'audiovisual durant molt de temps s'havia focalitzat en els nens, no? I semblava que els nens més petits podien tenir aquest accés a productes audiovisuals en català, i ara segurament ens trobem, per exemple, que hi ha la situació complicada, molt complicada, que viu el famós canal Super 3, diguem-ne, i després aquest gap, no?, que ara comentàvem, que és aquesta falta de contingut per als joves, no? És a dir, que els nens podien trobar-se que fins ara tenien contingut, però que quan arribaven a una determinada edat quedaven sense, no? I ara, en canvi, aquesta doble problemàtica, que no hi ha contingut consumit majoritàriament pels nens, i els joves que continuen sense tenir encara aquest referent de què és el que hi poden consumir, no?, com a cultura audiovisual en català.
Sí, totalment. Evidentment, és que hem de començar amb els més petits, i ja si desapareix el nostre canal de referència en català pels més petits, que els nens ara estan consumint permanentment producte en castellà, perquè a més els nens sí que consumeixen doblat, vull dir, en aquest cas sí que tots els països del món, fins i tot els que estan més avançats en subtitulatge, en veure audiovisual subtitulat, els nens petits ho veuen amb la llengua pròpia. I si, clar, si aquí no tenen manera d'accedir a producte infantil en català, això ja provoca un efecte cadena que fa que després, quan són adolescents, segueixin consumint en castellà. És molt important, i és molt important que incidim des de ben petits en el fet de que com a mínim tinguin la possibilitat de triar. Si volen veure un castellà, que ho vegin en castellà, però que hi hagi la possibilitat de triar. Estic convençuda de que si hi hagués la possibilitat de triar, hi haurien molts pares que en els seus nens petits els hi posarien audiovisual infantil en català, nens després, ja quan fossin adolescents, que tindrien el costum de veure coses en català. Aleshores, potser podrien triar anar al castellà, però sí que hi hauria un tant % molt elevat que estarien acostumats a veure un català.
De fet, les dades de l'informe que va fer la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura, crec que va ser el 2020, i encara no fa ni fa poc més d'un any, ja avalava, de fet, que el problema que hi havia és que hi havia demanda, però que el que no hi havia era oferta.
Exactament. Sí,
és a dir, que això s'ha estudiat i se sap que el 70% de les persones enquestades volien que hi hagués més contingut en català o subtitulat al català, i que el 80% dels usuaris de plataformes en línia a casa nostra voldrien poder-hi trobar contingut en català, no?, per exemple. És a dir, que el mercat hi és, que potser és petit, tampoc ens enganyem, vull dir, som els que som, no? Però el mercat hi és.
El mercat hi és, claríssimament. A més, si preguntem a persones de 30 anys actualment, hi ha moltes de les sèries que es veien fa 15 anys d'infantils, que fins i tot ells mateixos diuen, ho he llegit en molts tuits i en moltes xarxes socials, que diuen, és que jo no puc veure Bola de Drac en castellà, perquè em sembla, o el Doraemon. O...
Sí, sí, perquè no és el que estan acostumats.
El meu costum, jo el veia en català, i evidentment el veig en una altra llengua, i em sembla raríssim. Aleshores, això ho estem perdent, ho hem perdut ja. I aleshores això s'ha de recuperar també, és molt important. És que ha de ser una estratègia a nivell més global encara, ja no és només les plataformes, sinó és tot, és recuperar Canal 33 amb condicions, són moltes estratègies, és portar el cinema a les escoles des de ben petits, ja no només per al cinema en català, sinó també perquè s'acostumin a veure un altre tipus de cinema, perquè és que si no al final només estaran acostumats a veure pel·lícules de Marvel i veuran qualsevol pel·lícula, ja no de cinema català o en català, sinó de cinema europeu, i no els hi agradarà, perquè no hauran l'altre costum des de ben petits. En aquest sentit pensem que ha de ser una estratègia a nivell global entre economia, presidència, cultura i educació.
Abans d'acabar, una darrera qüestió.
no és una cosa que puguem fer d'aquí un temps, sinó que és urgent.
No, t'anava a demanar per acabar, clar, tot això ho estem parlant per entendre'ns de futur, no?, a partir d'aquesta llei de l'audiovisual espanyola que ha de fer el seu tràmit parlamentari, però en el cas de Catalunya tenem la llei de cinema, que ja fa temps que està en vigor, que a partir de la sentència del Tribunal Constitucional doncs determinava que era una quarta part, no?, el 25% de les pel·lícules comercials projectades als cinemes de Catalunya havien de ser en català. Clar, jo abans no et donava aquesta xifra d'aquest diumenge, agafant el diari, 6 de 44, estem molt lluny del 25%, crec que la xifra del 2018 va arribar a ser del 2% aproximadament, no? I al Parlament de Catalunya, el PSC dijous passat, no?, li feia justament aquest retret, no?, el govern català. Està molt bé, no?, que parlem de com ha de ser la llei de l'audiovisual espanyola, però potser que comencem a complir la nostra, no?, que la tenim i ningú es preocupa de fer-la complir.
Doncs sí, evidentment també. Jo també estic totalment d'acord en això. I és una cosa de les que nosaltres demanarem, hem demanat i seguirem demanant, que és que es compleixi, com a mínim que es compleixi. Comencem per complir la nostra llei, però això no treu que també haguem de lluitar per les quotes, ara que s'està gestant la llei de l'audiovisual.
Per què no es compleix la llei aquí?
Doncs la veritat és que no ho sé. Ja a veure, durant els últims anys hem anat perdent molt múscul industrial, hem anat perdent... Penso que l'audiovisual ha sigut un sector que no s'ha tingut massa en compte. Crec que ara hi ha una actitud diferent per part del govern. Crec que l'audiovisual sí que es té en compte. I per primer cop veig en els últims anys que es veu l'audiovisual com un sector estratègic. Aleshores, espero que això faci canviar una miqueta... faci canviar una miqueta tot això i que es plantegi seriosament a complir la nostra llei i apostar perquè a la llei espanyola hi hagi quotes, que ja s'ha vist que en principi s'està apostar per una inversió més gran, apostar per recuperar el català pels nens més petits, tots aquests deures que tenim, però jo crec que ara hi ha una voluntat de fer-ho, amb la qual bé, jo sóc positiva sempre de mena i aleshores penso que ho farem.
La Judit Colell és directora, és guionista, és productora de cinema i és la presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català. Un plaer, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Moltes gràcies a vosaltres per trucar-me.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Amb aquesta conversa hem arribat al punt de les 9:07 del matí, una pausa breu, molt breu per la publicitat, i temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel, avui amb Xavi Barrena, amb Arturo Puente i amb Roger Pidecabanyes.
Ràdio Estel.
Portes una estona escoltant Ràdio Estel? Doncs portes una estona escoltant la nova ràdio. Si et pregunten, explica-ho. Tu escoltes la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes. Aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes. Hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix a tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Aquesta tertúlia de dilluns per arrencar la setmana al matí a Ràdio Estel. Xavi Barrena, com estem? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé.
Arturo Puente, bon dia.
Hola,
bon
dia.
Dilluns. Roger Pi de Cabanyes, des de Madrid, com estem? Bon dia.
Molt bon dia, molt bé, molt bé.
A veure, ens hauràs d'ajudar una mica, Roger? Estàvem ara entrevistant a la presidenta de Cinema Català. A veure si tu a Madrid, aquí a Barcelona també podem dir la nostra, però a veure si ens ajudes tu a entendre exactament què va passar. Perquè jo me'n vaig anar de cap de setmana divendres amb el Rufián dient que hi hauria quotes al català, que seria Esquerra qui les marcaria. La ministra d'Hisenda va acabar la seva intervenció al Congrés i va anar i va donar-li la mà davant les càmeres a Rufián, no? Vull dir que semblava que tot estava, no? I vam explicar als periodistes que
l'audiovisual... Tot lligat.
Tot fet, la llei de l'audiovisual.
Tot fet.
I d'escolta'm, de cop i volta surt el ministre de la Presidència, EFE, l'endemà, i diu que això de quotes res de res.
Bueno,
llavors, a veure, amb què ens quedem i en quin punt estem i què està passant?
Bueno, és que estem veient les dues escenes, una és abans de cobrar i l'altra és després de cobrar, no? I allò, aquí el que hi ha és que Esquerra ha donat els vots perquè passi els pressupostos el seu primer, la seva primera fita, que era superar les esmenes a la totalitat, i després doncs, el que havíem dit que es faria doncs, ja no, potser ja no és tan important, i el que hi ha de fons és que el PSOE sap que Esquerra ha donat suport a una fase dels pressupostos i que ara està més vinculat a aquests pressupostos i, per tant, ho té més difícil per fer marxa enrere. És que una de les qüestions que planen sobre el tema de la llei audiovisual és que no hi ha cap document signat. Quan hi va haver un acord entre Esquerra i el PSOE per aquests vots a canvi d'aquesta protecció del català a la llei audiovisual, el PSOE després va explicar que no hi havia cap document signat, és un acord verbal. Per tant, hi ha un compromís, però caldrà nous esforços per part d'Esquerra perquè el PSOE sigui fidel a la seva paraula i acabi complint.
Clar, però en un món audiovisual, com en el que vivim, què és més important, un paper signat o una ministra donant-li la mà a un portaveu parlamentari al Congrés dels Diputats després del que van dir un i altre en aquell faristol?
Però tu saps que les paraules se les emporta ràpidament al vent, no? Vull dir, aquí el que...
Oh, aquesta avui... sí, aquesta va trigar 12 hores, més o menys, aproximadament.
Exacte. No, sí, jo crec que al final aquí el que passarà és que Esquerra haurà de tornar a esforçar-se perquè hi hagi aquestes quotes. Crec que al final el PSOE està vinculat a la seva paraula i haurà de complir la seva paraula. Ara, hi ha un element que preocupa bastant, que és que la llei audiovisual s'ha d'aprovar just en paral·lel, o potser una mica abans que s'ha d'aprovar el Consell de Ministres, just una mica abans que els pressupostos al Congrés dels Diputats. Això que vol dir que el projecte ha de sortir del Consell de Ministres abans que els pressupostos. I després s'acabarà aprovant després que es votin els pressupostos al Congrés. Això vol dir que si en el document que surt del Consell de Ministres ja inclou aquest compromís, Esquerra ho tindrà ben encarrilat. Si el document que surt del Consell de Ministres no hi ha aquest compromís, Esquerra haurà de lluitar, haurà de vincular aquesta qüestió novament als pressupostos i ja veurem com acaba la cosa.
A veure, va, Xavi i Arturo.
A veure, d'aquell divendres, a la presentació de les esmenes a la totalitat, clar, a mi em va arribar del mateix document, tant del PSOE com d'Esquerra, on deia explícitament, que deia Leo, el PSOE aprovava la nova ley de audiovisual con Esquerra, una ley que, dos puntos, entre moltes coses, diu, se buscará las mejores fórmulas para garantizar un porcentaje de producción, doblaje, subtitulación en lenguas cooficiales. Això em va arribar de part d'Esquerra i també de part del PSOE, diguéssim. És a dir, que certa entesa hi va haver. Què passa després? Que hi ha una cosa que l'incomoda molt al govern, que són el tema de les quotes, que són, per exemple, les que ha posat França, ha posat Itàlia. Em sembla que França ha posat quotes del 25% en producció en llengua francesa. I el que hi ha darrere és l'interès del govern, per exemple, de que Netflix posi la seva seu europea a Espanya, a Madrid. O sigui, tot el que sigui de producció, tot el que siguin platós, etc. I, a més, una cosa que ja hem comentat aquí, que són les pressions del sector privat espanyol, de 3Media, Mediaset, i sobretot de Movistar. Perquè, clar, aquesta llei, si inclou quotes en producció en català, afecta directament a Telefònica, afecta a Movistar, a les seves plataformes, a la seva producció. I suposo que el Cabolaños està, doncs, aquí intentant fer equilibris. Evidentment, el de les quotes no és... No estan ells per les quotes. Una altra cosa, si respecten o no respecten a l'acord que van arribar amb Esquerra. D'altra banda, pressupostos, clar, està en fase de tramitació. Es pot entrar amb el tema de les esmenes, però diguéssim que el core dels pressupostos ja tira endavant, diguéssim. Es pot entrar esmenes, es poden votar esmenes i es pot modificar sempre sobre un core que ja està, no?, sobre un nucli que ja està establert. El moment de tombar els pressupostos totalment i tornar-los a Toribias, que diria a Madrid, era les esmenes a la totalitat.
Sí, jo estic bastant d'acord. Esquerra s'ha vist una mica arrossegada per aquesta qüestió de la llei audiovisual, que era una llei a la que ja va presentar la Generalitat, i el CAC també havia presentat esmenes anteriorment, perquè aquesta llei porta temps tramitant-se. És, de fet, una directiva europea que s'ha de transposar i que Espanya va molt, molt enrere en això. La directiva europea marca un 30% de producció europea i un 15% de llengua local, diguem-ne, que es pot augmentar o no, sí, però això és el que marca la directiva europea. I, per tant, aquí és on arriba, i la llengua local, no? La llengua, diguem-ne, nacional, era per Espanya, pel govern espanyol, havia posat qualsevol oficial o oficial, i aquí és on Esquerra diu no, donem una quota perquè, si no, tota serà producció castellana. Aleshores, jo crec que això no es volia vincular, i Esquerra no volia vincular això als pressupostos. El que passa és que el govern es va posar tan fort en això que al final va haver de vincular els pressupostos, i amb una redacció on també rebaixen, perquè és veritat que tal com es va pactar per no interposar l'esmena a la totalitat, no era ni el primer redactat que la Generalitat va enviar al govern. Per tant, era més baix. Es posaran les fórmules per posar una quota. És a dir, que surti la paraula quota, però que no sigui només la paraula quota. Aquesta cosa de compromís que hem vist tantes vegades en les negociacions. Com quedarà això? Té molt a veure amb la fortalesa que tingui Esquerra al llarg del tràmit parlamentari. Dit això, és veritat que l'important de la llei de pressupostos no és la llei de l'audiovisual, però molt important que sigui la llei de l'audiovisual. I, per tant, jo crec que aquí el govern ha estat bastant hàbil, no?, col·locant les dues coses en mateix pla per dir, bueno, una cosa o una altra, no? I és veritat també que, respecte als pressupostos generals, és que es pot trobar amb el problema que perdi molta capacitat de negociació si aquí no té garantit el suport de la CUP. Jo crec que això... pels pressupostos de la Generalitat. I això jo crec que són dues coses que normalment no estan tan connectades, i que en aquesta ocasió aquests dos pressupostos estan molt connectades, perquè el lloc d'aliances, no? És molt important la cadena d'aliances que pugui construir Esquerra al seu voltant. Per tant, si Esquerra té força negociadora a Madrid, és veritat que això de les quotes li pot acabar sortint. Si no té aquesta força de negociació, i a més s'acaben d'haver recolzant en el PSC per aprovar aquí els pressupostos, la cosa anirà baixant. I així és la política.
Ara anirem amb, sí. Ara anirem amb la CUP. Roger, volies acabar-hi de dir alguna cosa o no?
No, sobre el tema de les quotes, que el govern espanyol hi ha certa resistència, però aquesta resistència parteix d'una qüestió més aviat de concepte, no? O sigui, vam estar parlant, per exemple, amb l'entorn de la ministra Calviño i amb l'entorn de la ministra Montero, i explicaven que ells no entenen, però una qüestió conceptual, que hi hagi d'haver quotes de protecció del català. És a dir, al final no entenen que hi ha d'haver un mecanisme que realment sigui efectiu en la protecció d'una de les llengües, no? Ells parlen d'aquesta llei, veuen aquesta llei com una llei de relació amb les plataformes, on aquesta qüestió és accessòria i, per tant, una mica molesta, fins i tot. I aquí, Esquerra, és veritat que Esquerra, el grup parlamentari d'Esquerra Madrid, no volia vincular, que hi hagués la línia vermella, realment, i vincular aquestes qüestions tan amb els pressupostos d'una manera tan forta, però al final les pressions del mateix govern de la Generalitat sí que van portar cap aquí. I després el que hi ha ara és que realment és veritat que els pressupostos, el moment de tombar-los és el moment que es fan les esmenes a la totalitat, però també és veritat que hi ha d'haver una votació abans de final d'any, en què aquesta votació es vota partida per partida, i si cau una de les partides ja cauen tots els pressupostos. És a dir, Esquerra manté el seu poder de coacció intacta fins al final. Ara, a partir d'aquí ja aniran negociant, i jo entenc que el que està passant és una estratègia, és l'estratègia de sempre que fa el PSOE, que és una estratègia de desgast, de portar el seu soci fins a l'última, a l'extenuació, per aconseguir rebaixar les seves posicions al final, i aquí és on ens trobarem, jo crec, novament.
Doncs a veure fins a on arriba això, perquè Junts per Catalunya, evidentment, doncs ja hi està socampar, Roger? Vull dir, els estaven esperant, diguem-ne, no?, a que hi hagués qualsevol petita reculada, i per part del govern espanyol, vull dir, allò per assenyalar l'esquerra, i no recordo a quina... Com ho va dir el senador Cleries, que crec que l'expressió va ser que no ens aixequin la camisa, no?, o alguna cosa així, no? Que...
Sí, és habitual, els discursos de Cleries... Que...
Sí, per això t'ho dic, però vull dir que al final la va acabar pronunciant encara no una setmana abans, no?, de què passés això. A veure, d'aquí a 24 hores el govern de la Generalitat aprovarà els pressupostos, aprovarà els seus números, els aprovarà com a Consell Executiu, i a partir d'allà anem cap al Parlament i a veure què és veritat. Tant l'Arturo com el Xavi avui escriuen als seus respectius diaris, periòdico, Xavi Barrena, el diari.es, l'Arturo Puente, una mica que és el que està fent el govern català per intentar... convenç, no sé si la paraula és gaire, ja no sé si la paraula es convenç o què, a aquestes altures.
Seduir, no?
Seduir és una bona paraula. 24 hores per seduir la CUP, que ja dic que s'ho prendrà en calma i que sí que els vagin seduint, però que ells fins divendres, dissabte i diumenge vinent no sabran el què, però vaja, a veure, va. En quin punt ho teníem, això?
Bueno, això, efectivament, sí, en el punt de la, aquesta seducció que si hem de fer el paral·lelisme, pues és, hi ha un molt interessat en seduir i hi ha un altre que s'està mirant la copa, no? Perquè la CUP no té pressa. La CUP, clar, normalment, en un acord normal i corrents de pressupostos, poden passar dues coses. Poden passar que tu tanques l'acord abans de passar-lo pel Consell Executiu, ¿vale? I, per tant, surts allà, expliques el que has pactat, més o menys les partides ja estan. I això ja només té el tràmit parlamentari molt ordinari, o el que ha passat ara, que és jo aprovo el projecte de pressupostos sense tot el suport parlamentari que necessito i després vaig al Parlament i negocio. Són dues modalitats, si no té per què una cosa no té per què avançar com acabarà l'altra. La qüestió aquí és que la CUP pensava que era soci única, que era l'únic soci que podia aprovar els pressupostos i que, per tant, l'acord havia d'anar abans. No ha estat així. El govern ha preferit anar a portar els pressupostos i arribar al Parlament sense el seu suport. I, per tant, ara la CUP no té pressa. Qui té pressa, més pressa, és el govern. Com estan les coses a hores d'ara? A la CUP diuen que molt malament. És a dir, a la CUP diuen que en aquest moment l'acord està molt lluny. I ho posen en diferents... És a dir, assenyalen a diferents partides. Diuen que no es complés la inversió en habitatge que havien pactat, que era de 1.000 milions i que eren 750. Parlen del tema de la sanitat, tenen enfocaments diferents amb el conseller Argimon sobre com s'ha d'intervenir a la sanitat, a l'atenció primària, sobre què s'ha de fer amb la internalització de serveis com el 061 o el transport sanitari, en fi. Aquestes qüestions tenen diferents punts de vista, però hi ha una qüestió més de fi, després hi ha més coses, l'empresa energètica pública diuen que està dotada amb mig milió d'euros, que els sembla molt poc, en fi, hi ha diferents qüestions. Però hi ha una cosa de fons que jo crec que és molt més important que tot això, perquè tot això és negociable. Hi ha una cosa de fons, i és que la CUP està molt molesta per la direcció de la legislatura, per coses com ara el model, no? El que ells entenen que és el model, que són els Jocs Olímpics d'hivern, no haver tingut una posició més dura, amb el tema de l'ampliació de l'aeroport, no acaben de veure com això del Barcelona World no? Es deslliga, és a dir, tenen totes aquestes qüestions que veuen que ells diuen no hi ha hagut un gir a l'esquerra, que nosaltres pensàvem que hi havia d'haver un gir a l'esquerra i no hi ha hagut un gir a l'esquerra. Això explica la gent de la CUP. I això el que fa, més que res, és posar-les les coses una mica difícils davant les seves pròpies bases. Això, així m'han explicat a mi, diputats de la CUP. És a dir, diputats de la CUP que reconeixen que els aniria bé estratègicament a la CUP seria mantenir la incidència al govern i per tant aprovar els pressupostos, però dient, nosaltres amb les assemblees, tenen assemblees ara aquest cap de setmana, i serà difícil convèncer els nostres de donar suport.
I sobretot perquè com que cada vegada que surten públicament a explicar quina és la situació, a banda de la cosa està molt malament, van donant més detalls de per què està molt malament, és molt difícil després que els propis diputats puguin arribar a convèncer les pròpies bases d'aquí a divendres, no?, en una
correcte
setmana, que tant ha canviat aquest escenari, Xavi.
Primer, una mica el que diu l'Arturo, que no diré que ens hem inventat un ultimàtum, però quasi que és això. Vull dir, el govern espanyol va presentar... Se vam començar a parlar dels pressupostos quan ja havia passat pel Consell de Ministres. Vull dir, tampoc és que es vagi tan malament. Vull dir, ara començarà el tràmit parlamentari i arribarem al tràmit de les esmenes a la totalitat, em sembla que d'aquí 15 dies. O sigui, és aquest temps realment el que compta. Esquerra intenta fer el que han fet altres, que és una mica del pressing CUP, no? I intenta fer-ho sobre dues bases. Una, s'erigeixen en defensors de la majoria del 52%, que és una forma de dir, si no aproveu els pressupostos, us esteu carregant la majoria del 52%. I després, l'alternativa és a dir, si no us enteneu amb nosaltres i no us agrada com va la legislatura amb nosaltres, espereu-vos a un pacte de sociovergència, que és, a més, és una paraula que ha reaparegut després d'estar uns anys com soterrada arrel de l'aeroport, d'aquesta entesa entre Junts i el PSC, i el PSOE en aquest cas, no, la sociovergència, aquest model de societat més business friendly. I amb això és el que intenten pressionar. Van donant detalls, van donant aquests 750 milions d'euros que es dedicarien a vivenda, i sobretot el govern intenta no sortir-se del pacte de legislatura, del pacte d'investidura, perquè són conscients que contra més amplis el focus, més diferències apareixen entre Esquerra i el govern i la CUP, diguéssim. Per això en el pacte d'investidura no s'aborden el que són els grans projectes, etc. Els Jocs Olímpics és potser una gran paradoxa en si mateixa, perquè diguéssim que el govern interès en els Jocs Olímpics tampoc és que en tingui gaire, per no dir cap. Llavors ho deixen en mans del territori i estan fent mans i mànigues per aquest futur referèndum que es faci, a més no tingui un compte a Barcelona, perquè sigui la gent del territori, com es coneix, qui decideixi sobre els Jocs Olímpics. I en canvi és pres com un casus belli quasi per la CUP, sí, no? Vull dir, aquesta falta d'entesa que el que revela és falta de sintonia total.
De fet, el govern ja va accedir a fer aquesta consulta.
Sí.
Sí.
I ha destinat...
I està pressupostada.
No? Està pressupostada. Sí, no, que eren 800.000 o...
Sí, no arriba al milió. Sí.
Perquè, a més, hi arriben pressions des de Madrid de dir, home, fer una candidatura conjunta amb Aragó, sí, que el govern no té cap tipus de ganes de fer una candidatura conjunta amb Aragó.
Possiblement el govern aragonès tampoc.
Perquè, a més, si hi ha un president autonòmic hostil, diguéssim, és l'embant, és allò que tot quadra, no? I és curiós que això sigui un dels casos bèl·lics quan és una cosa que ningú vol, però bueno.
Roger, sí, això com us arriba fins a Madrid, això?
Bueno, hi ha una qüestió de fons, que és que el PSC, i el PSOE té molt d'interès en això, el PSC esdevingui un actor en la governabilitat de Catalunya. És a dir, que el PSC s'ofereixi per ser el substitut natural de la CUP en cas de desastre, que és el que està esperant, i d'aquesta manera jo crec que el que aconsegueixen és trencar les molècules, diguem, del que queda de l'equació del govern, no? En el moment en què el PSC s'elegeix com a soci alternatiu, i si ho aconseguís, si la CUP realment no acabés votant els pressupostos i el PSC donés els seus vots gratuïts, o que fossin gratuïts, el que aconsegueixen és, un, afablir la posició negociadora d'Esquerra, que dependria del PSC a Catalunya per aprovar els pressupostos, i qui sap en el futur per què, i també deixar Junts una mica més descavalcat. Aquesta ha sigut la tònica que ha fet servir el govern espanyol a tot arreu. Si us fixeu, el PSOE està oferint suport als pressupostos, ho ha fet a Andalusia, crec que després no surti, però ja és un element distorsionador. Ho ha fet a Andalusia amb el govern del PP, ho ha fet a Madrid amb el govern d'Ayuso, i a Catalunya també fa aquest paper d'oferir els seus vots a canvi de res, encara que sigui, però d'aquesta manera trenquen jo crec que afableixen Esquerra en la negociació general, i com a soci Esquerra estaria una mica més rendit als designis del PSOE a Madrid, i també trenquen les molècules del que quedi de l'entesa entre Esquerra i Junts.
Hi ha una cosa que és molt interessant també, que estem parlant molt de, no?, d'Esquerra i de la CUP, però el tercer actor, que és a més a més l'actor, no?, que redacta els pressupostos, és Junts, no?, a través del conseller Giró. I quins interessos té Junts en aquest moment, no?, de pactar amb qui? I és evident que Junts té molts incentius de no pactar amb la CUP i de pactar amb el PSC. I els té per diverses raons, no?, sobretot perquè se situa en aquesta carrera cap al centre, no?, el centre respecte al que el centrava el pacte de l'ampliació de l'aeroport, el que el centra als pactes aquest del pacte de la Diputació, és a dir, tenen molt d'interès, i una part del partit que ha guanyat l'hegemonia dins de Junts té molt d'interès en ser un partit business, no?, en ser un partit amable per el liberal, per l'empresari, no?, que és un sector que, a més, és precisament el que vol seduir un altre cop respecte del PDeCAT. Una gent que s'havia quedat amb el PDeCAT, que és un electorat que amb el PDeCAT sol potser no té prou força, però que si l'inclueixes a dins de Junts, i sobretot ara que arriba a les municipals, que les tenim al costat, pots aconseguir aquest vot, és molt important com a partit. I per tant, ells no volen aprovar els pressupostos, o no tenen incentius en aprovar els pressupostos amb la CUP, sinó que tenen incentius en aprovar els pressupostos amb una abstenció del PSC. Dit això, és veritat que hi ha diverses ànimes a Junts. Mai no en saps, en Junts sempre és complicat, i mai no acabes de saber. Però és cert també que qui ha guanyat l'hegemonia, no?, el vicepresident Puigneró i Jordi Sánchez, miren més cap a una abstenció del PSC que cap a la CUP. I això és important, perquè això, és a dir, marca molt els límits de fins a on pot el govern arribar a seduir la CUP. Una cosa és que tu puguis fer, no?, i, evidentment, posar sobre la taula polítiques que estan fent, i que jo crec que la CUP faria bé d'entendre que hi ha coses sobre la taula, que hi ha compliments sobre la taula, i el govern ha fet compliments. En això moltes vegades estem molt malament, no?, que diu la CUP, sí, però també tens compliments per una altra banda. Però és cert que una cosa és que el govern pugui posar aquests compliments, i una altra cosa és que puguis arrossegar el govern fins on tu vulguis en la CUP.
Sobretot, digues, Roger, em sembla...
No, hi ha una qüestió que aquí la ministra Montero explica, que la ministra de Agenda explica que té molt bona sintonia amb el conseller Giró. Però la qüestió de fons és que el conseller Giró fins a quin punt representa tots junts, no? Però bueno, de base hi ha que hi ha una bona entesa entre la ministra i el conseller. I també hi ha una altra qüestió, que és que és veritat que Junts, en els pressupostos espanyols, ara té una oportunitat de presentar esmenes i que aquestes esmenes prosperin. Els últims pressupostos, el Ferran Bel del PDeCAT explicava que alcaldes i fins i tot consellers de Junts el trucaven per demanar-li que introduís esmenes als pressupostos que anaven en favor, diguem, dels interessos del territori. I crec que aquesta vegada Junts té l'oportunitat de fer-ho per ella mateixa. Si és intel·ligent i negocia bé, té l'oportunitat de fer-ho per ella mateixa als pressupostos espanyols,
No, jo el que sí veig és una dificultat per conciliar els discursos els diferents discursos que té Junts, no? És a dir, una cosa sentir Míriam Nogueres al Congreso, i l'altra és aquesta voluntat encara implícita o poc pública de preferir pactar amb el PSC uns pressupostos. Diguéssim que la principal novetat de la política catalana l'últim any ha sigut que l'independentisme ha assolit un 52%, amb totes les prevencions de cens, de participació, de Covid, el que es vulgui. Llavors, introduir el PSC en aquesta equació, que és dinamitar aquest 52%, em sorprèn, o trobo que no és gaire coherent, amb el discurs sempre més combatiu que té Junts, sobretot a Madrid. Sobre els pressupostos de Madrid, jo recordo una intervenció d'Albert Batet al Parlament no fa pas gaire, en què li oferia una sèrie de línies d'actuació conjuntes a Esquerra que eren exactament les que volia fer Esquerra, que era el líder audiovisual, transport de rodalies, no recordo què més, era tot, és a dir, ja no era demanar l'autodeterminació i l'amnistia a través d'una negociació pressupostària, sinó que era baixar al terreny del que són els pressupostos. Quan Esquerra els hi va dir que no, que volien fer valer els seus 13 diputats i que els 4 d'ells no els feien falta, per dir-ho així, van tornar un altre cop al discurs maximalista. Ara, amb una aproximació al PSC per pactar uns pressupostos, sobretot si es negocia amb el PSC, perquè una cosa és que el PSC donés els vots gratis, l'altra és que es negociés amb el PSC. Si el PSC negocia, estic segur que moltes d'aquestes accions dintre del que és el marc del procés canviarien, també. Tot això, defensar aquest a l'hora, tot això se'm fa difícil, de veritat.
És a dir, que Salvador Illa va venir en aquest estudi dijous de la setmana passada i va dir que ells no han parlat amb ningú, jo vaig preguntar, però ni conversa informal, diu, cap conversa que hagi durat més de 30 segons, que també es fa complicat de pensar a aquestes altures que ningú hagi parlat amb ningú, eh? Però que, quan va ser dimecres, Xavi, que publicàveu justament aquesta preferència o aquesta, o aquest... que aquesta part de Junts, sí, no, tindria, sí, tindria, sí, aquesta, aquesta voluntat de que seria tot més fàcil amb el PSC, crec que ho vas publicar dimecres, si no recordo malament, que jo pensava una mica això de la sociovergència, una mica com el llop, no, del conte, sí, del Pere i el llop, no, que cada vegada que les coses van una mica malament apareix allà el concepte, no, la sociovergència, que... Però vaja, vull dir, Oriol Junqueras s'hi ha acabat pronunciant aquest cap de setmana, vull dir que està d'actualitat, no? És una cosa molt vella, però que està allà.
I a cada vegada és una forma d'actuar amb la CUP que sempre és la mateixa i que sempre és errònia. És a dir, quan tu vas a la CUP i li dius és que l'altre és pitjor, que és el que sempre... La CUP no es mou en aquests paràmetres. No. I llavors, clar, quan dius és que ben vindrà la sociovergència i el business friendly i faran aquí l'aeroport i faran no sé què... Bueno, però la CUP, els criteris de decisió de la CUP, que a més és l'assemblea i per tant els militants són uns altres, i passen els anys i encara no acaben de pillar-li el truco a com funciona la CUP, em sembla.
Sí, sí.
Hi ha una qüestió de fons, si aquests pressupostos no surten amb la CUP, quines possibilitats hi ha de que se superi després el vot de confiança del president Aragonès d'aquí un any? És que jo crec que això seria ja l'avançada d'un avançament electoral, perquè no hi hauria cap possibilitat de mantenir l'estabilitat, a no ser que la CUP faci un paper molt estrany. Ja m'ho explicaré a vosaltres, que en sabeu més de política interna al Parlament, però...
Bueno, quan Bolaños diu que el procés està acabant, jo crec que va per aquí.
Sí, però parlo de la governabilitat, no només de procés.
Sí, jo estic d'acord. Esquerra queda en una posició molt afeblida i per això crec, precisament, que és bastant probable que passi, no? Perquè hi ha molts actors que tindrien interès en això, en que Aragonès i que Esquerra quedés en una posició afeblida. El que passa és que és cert que la CUP pot retirar-se i tornar a l'escena. Això a mi no em sembla... Tal com és, no? Un partit també, estem sempre entre animals estranys, no? Un zoo una mica estrany. Però és veritat que la CUP és un partit que podria perfectament sortir d'escena ara, no ens hem posat d'acord, i tornar a entrar en una negociació per una qüestió de confiança, on tornaria a demanar coses i tornaria a demanar grans coses, eh? I aquest cap de setmana una de les altres coses que hem vist és Esquerra tornant a parlar de referèndum d'una forma, sempre parla de referèndum Esquerra, però aquest cap de setmana jo crec que hem tornat a veure una Esquerra que posa el referèndum al focus. Ja havia fet Cuixart la setmana passada amb el seu llibre, no tornar a fer un referèndum, i jo crec que la música era tornar a fer-lo al voltant d'aquesta legislatura. No diré en aquesta legislatura, però al voltant d'aquesta legislatura. Que és un AM, no? Un nou AM, que posar-li a la CUP, no només per la negociació de pressupostos actual, que no ha sortit la qüestió del procés com a tal, però sí pensant en estabilitzar la legislatura si tot falla ara.
Sí que és veritat que segurament tot apunta d'alguna manera com aquest darrer esforç, no? Per part del govern, perquè si us hi fixeu, diguem-ne, hem passat de... Estem negociant, no?, que deia el govern de manera intensa, i la CUP, les coses no van gens bé, no? Vull dir, hem estat durant una setmana instal·lats en aquesta dialèctica, i de cop i volta han aparegut 1.000 milions d'euros per temes de...
L'habitatge.
De l'habitatge.
Sí, 750.
Han aparegut els diners per garantir que es mantindrà la plantilla de persones que hem contractat per per la pandèmia, no? El 061 hem passat de setmanes en què estaven en vaga i ningú se'n preocupava a fer veu... Potser ens plantegem que els internalitzem, no? És a dir, de cop i volta, diguem-ne, hi ha com una ofensiva dialèctica aquestes últimes hores, de dir, mira, escolta'm, tot això ho teniu aquí damunt de la taula, no? I aquí sí que hi ha com segurament un darrer oferiment, no? Per entendre.
Clar, és raonable, és absolutament raonable. És a dir, al final és ara quan s'han de posar d'acord i és ara quan li han de dir a la CUP és això o no res. I jo crec que en això... Però clar, és que hi ha coses de model que a vegades no són tan... Moltes vegades amb la CUP, i això és el que deies, Xavi, que passa que no acaben de pillar-li, perquè a la CUP no és oferir-li 750 milions d'euros d'habitatge. Tu quan li preguntes a la CUP, oi, hi ha 750 milions d'euros en habitatge, no és pas una mala política. És el que et contesten. Sí, però gairebé 250 són transferències directes cap al sector privat, que és una, no, per fer habitatge públic, per fer habitatge de lloguer social, però des del punt de vista del el sector privat, que és una de les qüestions on nosaltres no comprarem, per exemple, no? És a dir, fins i tot els hi sembla massa. És a dir, si hi haguessin menys euros aquí, els hi semblaria millor. Vull dir que a vegades aquestes coses són una mica enganyoses amb la CUP, que a més a més és un partit que tendeix a mirar-se molt la lletra petita. Ja sabeu que els acords amb la CUP sempre són de moltes pàgines, no? Hi ha molta pàgina perquè és veritat que tendeix a posar fins a l'última coma i a mirar-se-la molt bé. I això passa una mica en tot, no? Amb el tema de l'atenció primària, a la CUP li passa una cosa, i és que té un enfocament completament directe, diferent al que té el conseller Argimon. El conseller Argimon la setmana passada en una conferència explicava que ell volia reforçar l'atenció primària mitjançant especialistes, no? I deia, han d'entrar nous perfils professionals als CAPs, als ambulatoris de tota la vida. I la CUP diu, no, necessitem metges de famílies, no necessitem que vingui aquí el nutricionista i la persona de trauma. No, necessitem metges de famílies. El nutricionista i la persona de trauma és un especialista per l'hospital. Són coses petites, però que expliquen molt bé, jo crec, la diferència d'enfocaments que tenen uns i altres.
Després jo diria que hi ha certa queixa de la CUP per la poca velocitat que tenen certes reformes incloses en el pacte d'investidura i també en el que és el procés en si, no? Jo, com que no crec que les casualitats, que el dissabte les dues màximes figures d'Esquerra, com són Junqueras i Rovira, advoquessin pel referèndum, i que el diumenge Aragonès busqués la foto i la reunió amb Nicola Sturgeon per fer aquest front catalano-escocès, diguéssim, dintre el que és Europa, ja no la Unió Europea, però sí Europa, no és casual, tampoc. Vull dir, hi ha un... Perquè, bàsicament, Esquerra el que diu és que sempre hem volgut, diu Esquerra, han volgut un referèndum, el que passa és que s'ha de reconèixer que l'1 d'octubre no va tenir reconeixement internacional. I què està intentant ara Aragonès? Bueno, construir certs ponts, a més, la situació escocesa ha canviat, perquè ja no... Ara es troben en una situació una mica a la catalana, perquè Boris Johnson no vol fer un segon referèndum, ho volen tirar pel tema legal, pel tema de la Cort Suprema, si els hi concedeix no fer un segon referèndum, i a més, Catalunya, que és el govern de la Generalitat, ha abandonat la posició unilateralista i té converses obertes amb el govern de Madrid. Vull dir que els dos casos s'han equilibrat, s'han anivellat respecte al que passava fa 4 anys, no? I em sembla que és bastant simptomàtic aquesta dissabte de tarda aquest pronunciament, diumenge aquesta reunió amb Sturgeon, veurem cap on va l'agenda internacional.
Sí, però encara que Esquerra faci gestos en aquesta direcció, ningú se li escapa que, diguem, tot l'escenari s'ha desplaçat. Està clar que no, en aquest moment no es donen les condicions perquè hi hagi un referèndum que sigui pactat, que ni tan sols hi ha la força política per anar caminant en aquesta direcció. Fixem-nos que les negociacions dels pressupostos en els termes en què s'estan fent i les peticions i les converses entre el govern espanyol i els partits independentistes també en els termes que estan. O sigui, no estem aquí. Jo crec que la CUP també veu clar que allò que havia pactat per aquesta legislatura no s'acabarà complint i això pot acabar entorpint el que és el desenllaç de la legislatura. Perquè és veritat que les promeses que s'han fet als electorats per part dels tres partits, que Junts, Esquerra i la CUP, no s'acabaran complint. La qüestió és a quin partit castiga més el fet de no complir les teves promeses.
A veure, doncs veurem què acaba passant aquesta setmana, entre altres qüestions, perquè sí que segurament la CUP el que s'ha tret és una mica la pressió de sobre, marcant aquesta votació amb la militància, amb les bases a partir de divendres, dissabte i diumenge, no? Com dient, bueno, doncs, escolta'm, aquesta setmana acabem de fer el que haguem de fer, el govern tindrà la pressa que tingui i demà sortirà del Consell Executiu amb la fotografia de que els comptes ja estan aprovats, però nosaltres ja arribarà el cap de setmana i el cap de setmana doncs ja decidirem el que haguem de decidir. Aquesta, una altra qüestió que m'agradaria posar damunt de la taula i escoltar també què hi ha de dir l'Imma Viudes, que és la portaveu del Sanfepol, que és el sindicat autònom de policia. Aquesta matinada de diumenge, 6 Mossos d'Esquadra van resultar ferits. Això va ser cap a la mitjanit. Estic parlant de la nit de dissabte a diumenge. Hi va haver una baralla multitudinària en un bar al districte de Nou Barris. El propietari del bar va trucar a la policia catalana perquè un home havia robat una ampolla d'alcohol. Els agents van arribar i van emmanillar el presumpte lladre. I quan això va passar, van arribar una setantena, pràcticament una centenar de veïns, que es van encarar directament amb els agents, que va acabar provocant que el detingut pogués fugir. Després el van tornar a detenir, Després de quatre detinguts, el presumpte lladre, de fet, es va personar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, ell mateix una hora més tard, i aleshores va poder ser detingut. Aquesta situació va acabar derivant en què els agents que s'hi van veure implicats van haver d'acabar disparant fins i tot tres trets a l'aire per intentar que la situació no anés a més, tot i que aquests sis Mossos d'Esquadra van acabar resultant ferits. L'Imma Viudes és la portaveu del Sindicat Autònom de Policia. Senyora Viudes, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
El que es va viure a Nou Barris és un reflex de què?
Doncs del que hem anomenat en aquest programa alguna vegada, de la situació de normalització o de cronificació de violència contra els agents de policia, que s'està donant d'una manera creixent al territori català, val a dir que també territori espanyol, només faltaria, vull dir que això és una cosa que no és extrapolable a qualsevol punt del territori, però sí que és cert que aquí a Catalunya ho hem patit especialment, no? Mm. Hem vist casos com el de Tiana, bueno, Llinars, la llista és bastant extensa, malauradament, i aquest cas, doncs, podia haver acabat molt malament.
Crec que estem parlant d'una setantena de persones que venen a encarar-se a uns agents perquè s'està practicant una detenció per un furt.
Exactament. La gent té la sensació de que aquí hi ha patent d'acords, no?, que aquí es pot fer d'alguna manera el que es doni la gana i malauradament creiem que pensen que no tindrà conseqüències jurídiques tots aquests fets, no? Llavors, doncs, amb l'anonimat que te proporciona un grup, doncs, evidentment, van acorralar els nostres companys. Hem de tenir en compte que Nou Barris té bastantes particularitats, entre d'elles que ha hagut incidents amb armes anteriorment, és a dir, que és un districte tranquil, però que a vegades es pot complicar, que la topografia del terreny també impedeix, en molts casos, que els companys i companyes s'apropin a segons quines zones del districte, perquè és difícil arribar pels carrerons, i també que és un districte on no hi ha una gran quantitat d'efectius treballant. De fet, això ho havíem denunciat en diverses ocasions, que teníem... Ara ha millorat, Ha millorat una mica, però encara és insuficient. Tenim pocs efectius al districte.
A mi una de les coses que em sorprèn, no tinc el relat, no sé el relat exacte de com va anar tot, suposo que vosaltres haureu demanat detalls als companys on teniu una mica més de coneixement, no? Però jo m'ubico, no?, propietari d'un bar, truco a la policia perquè algú m'ha robat una ampolla d'alcohol, és normal que hi vagin sis agents perquè ha passat això?
No, el que passa és que el que es va indicar en el moment de que salta l'incident és que s'havia pulsat el botó d'atracament, com si haguessin entrat a robar.
Sí.
Llavors, es tractava d'un furt d'una ampolla de bar, que llavors clar, en el moment que tu vas a l'incident, si pots adreçar el màxim d'efectius possibles, doncs els adreces, perquè és una situació que es pot complicar molt. No sabíem exactament què hi havia allà.
Clar.
Ara, sort que van poder anar tres patrulles, i en qualsevol cas eren completament insuficients per aturar una massa.
Clar, perquè que el relat que teniu vosaltres, quin és? És a dir, ja es prem aquest botó, hi ha aquest robatori, s'envien aquestes tres patrulles, per tant, són sis agents, i aleshores, quan arriben allà, què passa?
Doncs que l'autor dels fets, o el presumpte autor dels fets, es va resistir, va intentar atacar els agents, va quedar detingut per atemptat als agents, llavors es va identificar una persona que estava, doncs, fent-se passar per agent de Guàrdia Urbana, també, que sense ser-ho, es va complicar l'actuació. O sigui, la gent es va encarar als agents, no? I quan van detenir aquest autor inicial, es van començar a apropar una massa de gent, doncs, com deia vostè, no? De desenes de persones, gairebé 100 persones, i sembla que, doncs, van acorralar els agents i van començar a agredir-los, fet que va provocar, doncs, que els agents tinguessin les contractures cervicals, contusions a les extremitats, fissures... Bueno, tenien diferents ferides de diferent consideració. quan... el que va passar.
Sí, sí, sí. Quan això passa, vosaltres des del sindicat hi veu fer un tuit al qual al·ludíeu directament a Dolors Sabater com a presidenta de la comissió parlamentària que ha de replantejar-se el model policial a Catalunya. Vosaltres enteneu que aquest debat polític ara no ajuda o no beneficia el cos de Mossos?
Nosaltres estem oberts al debat, sempre, sempre ho hem estat. El problema és que aquest debat també s'està cronificant. És a dir, sembla que hi ha grups als que els interessa que existeixi un debat permanent, fins i tot quan s'aproven eines o es legitimen eines des del mateix Parlament o es legitima la manera de treballar. És a dir, que quan es publiquen resolucions explicant com hem de treballar, es segueix qüestionant el model. Hem de tenir un model estable amb el que poder treballar. Després es pot anar revisant. Però el que no ajuda és estar qüestionant permanentment o fiscalitzant permanentment la feina de la policia, perquè això ens està deslegitimant. I a nosaltres ens preguntem a qui li interessa deslegitimar a la policia, no? Aquesta és la qüestió de fons que ens hauríem de replantejar, i aquest és, aquí és on volem arribar nosaltres com a sindicat. A qui li interessa deslegitimar la nostra feina permanentment?
Si citàveu a Dolors Sabater, entenc que aquesta lectura és directa per la CUP.
Interpel·lem a la CUP perquè la CUP ha estat un element clau en aquest sentit. I nosaltres, ja insisteixo, estem permanentment oberts al debat, sempre i quan sigui un debat també tècnic, perquè, clar, aquí nosaltres el que no volem és que es faci un ús partidista de la nostra institució, del cos de Mossos d'Esquadra, sinó que desitgem i el que demanem i el que gairebé exigim és que aquest debat sigui serè, però també tècnic.
Tècnic en quin sentit? És a dir, quan reclama que aquest debat sigui tècnic, què vol dir? Plantejar-se, per exemple, o no, com s'han d'utilitzar les bales de foam? Això és tècnic, diguem-ne?
Sí, plantejar-nos quines eines funcionen i quines no, i quines eines són segures i quines no. Vostè entendrà que hi ha eines que no garanteixen que les persones que tenen una conducta, que són molt poques, compte, però que existeixen, extremadament violenta, que ens llencen de tot tipus d'objectes, senyals de tràfic, etc. Quines eines no aturen aquestes persones? Malauradament, les eines que utilitza ordre públic, no n'hi ha cap que sigui 100% segura, ni us, vamos, ja ens agradaria, però el risc zero no existeix. M'explico?
Sí, sí.
El que passa és que, evidentment, hem de garantir al màxim, doncs la mínima lesivitat, però també la màxima efectivitat. I això és molt complicat, perquè el que ens diuen els nostres companys és que eines com, per exemple, les bales de foam que vostè anomenava, no aconsegueixen aturar a les persones que volen fer realment mal. O sigui, que volen realment, que llencen, com he dit, tot tipus d'objectes i que van perfectament organitzats per anar directament a atacar la policia. Uh-huh. Llavors, aquest és el debat que hem de tenir. Quines eines són útils, o sigui, que realment funcionen, i evidentment sempre vetllant per la màxima o per la mínima lesivitat i la màxima seguretat, tant dels companys com de la gent que està al carrer.
Passa que en aquest sentit sí que seria interessant el debat, no? Per exemple, perquè si vostè em diu que els que utilitzen les bales de foam reconeixen que no són útils, i en canvi les bales de foam les vam començar a aplicar perquè hi havia hagut els problemes que hi havia hagut amb les bales de goma perquè s'havien buidat ulls, i ara les bales de foam també sabem que com a mínim en tres casos podrien haver-hi participat, potser sí que té sentit, no? Replantejar-se l'ús d'aquest dispositiu. Una altra cosa és que també s'hagi de debatre per què se substitueix, diguem-ne, no?
Bueno, el que haurem de debatre és d'una manera tècnica, i és això el que nosaltres demanem, que si hem de fer aquest debat, que nosaltres estem perfectament oberts. De fet, nosaltres vam ser els primers que vam demanar que aquest debat es reobrís durant els aldarulls, els últims aldarulls que va haver a Barcelona, que vostè recordarà quan Pablo Hasél va entrar a presó.
Sí, sí.
Nosaltres ja vam fer un comunicat demanant que replantegés aquest model perquè no era efectiu, perquè les situacions que estaven veient al carrer, els nostres companys i companyes estaven desbordats. Llavors, clar, això provoca, d'alguna manera, que va provocant lesions, un costat i l'altre. Per tant, clar que ens hem de replantejar el model, però sí que demanem que no es faci un ús partidista, que és la sensació que nosaltres tenim, que és que s'està fent un ús, doncs, li dic, purament partidista, i que no és... Nosaltres el que volem és que...
Aquesta lectura la fa només la CUP o tenen la percepció que hi ha d'altres formacions polítiques que també hi entren?
Doncs, de moment, el que tenim en aquest sentit és un avenç, perquè, com recordarà també, aquesta setmana passada es va aprovar una moció de suport al cos de Mossos d'Esquadra.
Sí, 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 per això li demano.
I bé, això també ha sigut una mica bueno, ha normalitzat una situació que era anòmala, no? O l'ha tornat al lloc on hauria de no haver sortit mai, que és de que hem de rebre el suport de tot l'arc parlamentari.
Del govern també? Se senten recolzats ja pel govern?
La veritat és que sí. La veritat és que aquesta moció i algunes accions que ha fet el conseller en aquest sentit doncs han revertit la situació. Per tant, esperem, creiem que anem per bon camí, però bueno, sí, la situació ha millorat en aquest sentit.
L'Imma Viudas és la portaveu del sindicat autònom de policia, el SAP, FAPOL, aquest matí. Mira, l'anava acomiadada, però una qüestió que abans m'havia oblidat. Té a veure amb el que va passar aquesta matinada de dissabte dels fets, que no li he demanat abans. Les 70 persones, d'on van aparèixer?
Aquesta és una bona pregunta. Miri, nosaltres no hem aconseguit encara parlar amb els companys perquè al tenir les lesions, doncs els hem deixat un missatge, estem esperant que ens contestin, però la gent va aparèixer de manera espontània. Entenem que es van avisar entre ells que era gent del barri coneguda. I gent que segurament coneix la policia en molts casos. Però bueno, tot això ara s'haurà de fer una investigació que està oberta i que s'aniran fent les identificacions corresponents.
Va dir que la gent era coneguda de la policia, vol dir, diguem-ne, que eren persones que ja havien hagut de tenir algun tipus de contacte en algun moment anterior amb els Mossos d'Esquadra al barri, per entendre'ns.
És possible. No
que es tenien ganes.
Puc dir categòricament perquè no tinc encara la versió dels nostres companys, que hem preferit deixar-los descansar.
Però apuntaria cap aquí.
Al llarg del dia d'avui parlarem amb ells, però clar, evidentment aquesta gent, no sé si eren coneguts de la policia o no, però com a mínim era gent que va aparèixer espontàniament perquè es van avisar entre ells, i evidentment era gent que a la policia no li deu agradar gaire, per tant, no cal ser massa intel·ligent o massa deductiu per entendre que en algun cas, que no dic en tots, segurament hi havia algú que ja havia estat identificat prèviament.
Senyora Viudas, gràcies per haver-nos acompanyat una altra vegada al Matí Radio Estel.
Gràcies, bon dia.
Que vagi molt bé. Molt bon dia. Imma Viudas, que és la portaveu del Sindicat Autònom de... Del Sindicat Autònom de Policia. A veure, va. A la gent no li he vist la cara, a l'Arturo i al Xavi, mentre fèiem la conversa, sí. Per tant, vinga, per on vulgueu, arrenquem.
No, aviam, jo, un fet com el que va passar a Nou Barris és lamentable, absolutament lamentable, i és lamentable que es generalitzin les agressions a policia. És molt lamentable, i jo crec que s'han de prendre mesures si és veritat que això està repuntant, com sembla que el degoteig de casos sembla que està repuntant. Dit això, hi ha algunes qüestions, hi ha algunes afirmacions de la portaveu que a mi sí que em deixen una mica fred, perquè, clar, diu, a qui li interessa que es deslegitimi a la policia, no? I és que a lo millor és que es deslegitima sola, en el sentit que, no, jo no dic deslegitima, és una paraula que ha fet ella, però a lo millor és que els Mossos d'Esquadra estan agafant, i no només els Mossos d'Esquadra, perquè és un fenomen global. Fa 4 dies teníem una notícia que la meitat de la població de Minneapolis havia votat per desfer la caserna de policia. Vull dir, compte, perquè això és un fenomen molt global. Però és veritat que aquesta setmana, per exemple, la darrera setmana, hem tingut notícies, per exemple, pues que en el cas del Nou de Lledoners van uns policies a declarar i unes persones que havien estat en un procés molt de temps i a més acusat per delictes forts no els poden identificar. I un d'ells, a més, és una persona que està directament implicada, un dels Mossos està directament implicat en un cas flagrant de racisme, en el cas Gubi, no? És una persona a la que li diuen t'hem detingut perquè ets negre i ets un mono i no sé què li diuen, vale? Està gravat això, i que, a més, aquesta persona no li han apartat del cos, segueix fent tasques del cos, no al carrer, però segueix al cos, i a més li estem pagant un advocat perquè digui, aixequi fals testimoni contra un acusat. És molt complicat, això. N'hem vist més. Testimoni fals en un desnonament, que acaba imputat el mosso que estava acusant falsament a una persona que havia acusat. Hem vist tot el tema que ha parat amb el FOAM. És a dir, ens van dir el 2013, quan van canviar les pilotes de goma pel FOAM, ens van dir, hi ha dues coses. Tenen més traçabilitat i són menys lesives. I avui tenim els mateixos ulls buidats i descopeters que no sabem qui són. Per tant, vull dir, hi ha un seguit de coses amb els Mossos d'Esquadra. I això està molt relacionat, ens agradi o no, amb una qüestió política que va passar després del referèndum, que és que els Mossos van considerar que tenien una gran crisi de credibilitat davant dels jutjats i, per tant, per dir-ho d'alguna forma, van tenir un excés d'estel en general, i sobretot en actuacions que tenien molt a veure amb qüestions independentistes. No només, però també. I això ha generat un desenganxament de la societat, és a dir, hi ha molta gent al carrer i que no són ni delinqüents ni anarquistes ni gent que va pel carrer amb una navalla, però gent que veu en els Mossos massa elements que no els agraden. Si això és depurable, entre cometes, per part de la part política. És a dir, si aquí la part política pot fer una bona feina de dir quan hi ha un cas d'aquest tipus el puc apartar, i quan hi ha un cas de que li atonyin a ell, li he de protegir amb tots els 7 ciuts. Si pot passar això, és bo, és correcte. L'actuació d'un particular no taca la de tot el cos, ni molt menys, no pot fer-ho. Ara, també hem vist massa casos on anar a netejar el cas puntual també es fa complicat.
Ara hi entrem. És a dir, jo entenc el raonament per on el portes, Arturo, però clar, estem parlant de 70 persones, jo puc entendre que algú s'enviï un WhatsApp, que ha vingut la... però que et responguin 70 persones per baixar a encarar-se amb la policia...
Però això és que tenen manca de prestigi, no? O sigui, al final...
Per això us ho deia, és a dir, que a mi el que em sorprèn és això, és a dir...
Jo també tinc la sensació, però jo també tinc la sensació que, en general, i això no és que tingui la sensació, és que quan parles amb gent que en sap una mica d'actuació policial, et diu que gairebé sempre la policia a Catalunya, darrerament, li han afectat efectius. Jo també tinc la sensació que si a Nou Barris es personen en comptes de... No sé quants van anar, però en comptes de...
No ho ha dit, tres patrulles, sis agents.
Exacte, però, en comptes de sis agents.
És suficient, Arturo?
Per una ampolla robada, per una ampolla de bar robada.
Depèn del context. Jo no conec el context.
No.
Però depèn del context, potser no és prou, si hi ha un botelló tan... Digues, Rulla.
No, que em sembla que no és el Bronx, no Barris. O sigui que, realment, hi havia... Els sis agents són... Jo, quan ha explicat que eren tres patrulles, he pensat...